Vinga, i ara qui volem saludar és una vella amiga, no, vella, vella no, és jove, és joveneta, però en fi, porta un parell d'anys col·laborant amb naltros. Ella es diu Mayans, de cognom i de nom Júlia, Mayans de llinatge i de nom Júlia, i és un d'aquests Mayans que ens fa sentir orgullosos dels formenterers, ja sigui de naixement o d'adopció. Bon dia, Júlia Mayans.
Hola, bon dia.
Doctora en física, també postdoctora?
Sí, ara ja sí, ara també.
Enhorabona, idò. Escolta, què està fent ara la Júlia Mayans?
Bueno, doncs, us explico una mica el sistema de beques a Espanya postdoctoral. Quan acabes un doctorat, doncs pots anar a treballar a una empresa, una indústria, el que vulguis, o pots continuar amb la carrera investigadora. Llavors, a Espanya hi ha dos tipus de beques d'aquest tipus, que són la Ramón y Cajal i la Juan de la Cierva. I vaig aconseguir una d'aquestes beques, una Juan de la Cierva, i estic a València, a la Universitat de València. Continuo investigant.
I què, sobre què estàs investigant?
Bueno, doncs el meu tema de la tesi també van ser doncs els sistemes magnètics per aplicar-los a informació quàntica, que un dia us vaig fer una breu explicació.
I tant, ho recordem. No podria explicar absolutament res del que em vas explicar, però sí, recordem l'explicació sobre la física quàntica, aquella introducció. Escolta, mira, avui amb ella li hem demanat, a la Júlia, que ens expliqui una miqueta per què hem de reverenciar, per què hem de tenir en l'altar del nostre petit món a Stephen Hawking, ara que en una setmaneta farà 2 anys que mos va deixar, recordem, malalt la major part de la seva vida amb esclerosi lateral amiotròfica, però tots reconegut com una de les figures científiques més importants, si no la més important, juntament amb, potser, amb Albert Einstein del segle XX. Per què fou tan important Stephen Hawking, Júlia?
Bueno, Stephen Hawking va investigar sobre dos coses de la seva vida, bàsicament, que van ser la primera etapa de la seva vida sobre les... Ell es va inspirar en les investigacions d'Einstein, de la teoria de la relativitat general, i la primera part de la investigació de la seva vida va ser sobre discontinuïtats en l'espai-temps, diguem, no? I just el nom d'aquestes discontinuïtats en l'espai-temps es coneixen popularment com a forats negres. Llavors, Stephen Hawking va ser un dels grans investigadors en forats negres del segle XX. De fet, ell, juntament amb altres, van acunyar el terme de forat negre. I la segona part de la seva investigació va ser sobre si l'univers tenia un principi i, per tant, havia de tenir un final. És a dir, va intentar averiguar si realment existia la teoria del Big Bang, no? Llavors, la manera d'unificar totes aquestes dues investigacions va ser que ell va considerar que l'univers tenia un principi, que havia de ser el Big Bang, i que també tindria un final, que seria un forat negre, no? Llavors, d'aquesta manera va intentar explicar com va néixer l'espai-temps, perquè per ell l'espai i el temps eren el mateix. És a dir, quan va néixer l'espai, que va ser amb el Big Bang, va néixer l'univers, i a la vegada allò era el principi de l'univers. Per tant, no té sentit parlar d'espai sense parlar de temps. Això va ser el que va contribuir Stephen Hawking. Sobre la seva figura, doncs, té un munt de premis, és membre d'un munt d'acadèmies internacionals, té 12 doctorats honoris causa, és membre de l'Ordre de l'Imperi Britànic, i el que més recorda potser d'ell és que, això, el que has comentat, no?, que el van diagnosticar amb vela, va passar ell 55 anys visquent amb aquesta malaltia, i que se sàpiga és la persona que més temps ha conviscut amb aquesta malaltia.
Sí, recordem que l'esperança de vida per la gent que pateix aquesta malaltia és d'aproximadament 2 anys, la mitjana.
Exacte, doncs 55 anys. Llavors, el recordem molt per la imatge, no?, que tenim de la cadira de rodes, però bueno, jo crec que val la pena una mica parlar avui sobre el que va portar la ciència. No?
Sí, sí, a mi he entès, de tot el que m'has dit, he entès espai-temps i forat negre.
Bueno, doncs sobre els forats negres...
I quan penso en forat negre, penso en una altra cosa, o sigui que, per favor...
Bueno, ell es va preocupar molt d'això, no?, d'on ve l'univers, si l'univers va tenir un principi, si tindrà un final, Llavors, als anys 60, juntament amb un altre matemàtic que es deia Roger Penrose, van trobar que l'espai no podia tenir aquestes discontinuïtats de l'espai-temps. És a dir, un forat negre és una regió de l'espai que és tan densa, que absorbeix tot el que té al seu voltant, inclosa la llum, no? Per això és tan negre. O sigui, la llum que s'apropa al forat negre, el propi forat l'absorbeix. I aquestes regions de l'espai són discontinuïtats, és a dir, no segueixen les lleis ben bé igual que les coneixem nosaltres, no? És a dir, amb un forat negre, quan tu estàs a dintre o quan estàs a fora, doncs passen coses diferents. Bueno, això és la teoria, òbviament, perquè no podem anar dintre un forat negre, però es creu que dintre del forat negre el temps es ralentitza respecte al que està passant a fora. De fet, ja, per exemple, no sé si heu vist Star Trek i aquestes coses, però moltes estan basades en això, no? De quan creus un forat negre, doncs a dintre del forat negre podrien passar, per la persona potser han passat 2 segons, mentre que fora doncs, ha passat pues, una eternitat, no? Això és el que es creu que passaria si poguéssim entrar dintre d'un forat negre. Això és una teoria. El que passa és que justament l'any passat els forats negres eren una predicció de les teories d'Einstein i de Stephen Hawking, però justament l'any passat, suposo que ho recordareu perquè va sortir a tot arreu, a la televisió de tot arreu, es va aconseguir fer la primera fotografia d'un forat negre. Va sortir tots els mitjans de tot arreu, amb la qual l'any passat es va confirmar definitivament que el que havien predit Einstein i Hawking era cert. És a dir, els forats negres existeixen. De fet, hi ha un forat negre al centre de cada galàxia de l'univers. Nosaltres també a la Via Làctea tenim un forat negre, tenim el nostre propi forat negre, i aquests forats negres es van alimentant de tot el que els passa al costat, d'estrelles, de meteorits, de planetes, tot el que se'ls acosta, ells ho absorbeixen, amb la qual cosa es van fent més grans i més grans i més grans. I això és el que deia Hawking, que algun dia doncs s'acabarà l'univers per culpa d'un forat negre.
Sí, que ens absorbirà, que entrarem dins un forat negre.
Suposo que d'aquí molts, 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 molts milions d'anys, però aquesta és la seva teoria, que igual que va començar tot amb el Big Bang, que era com tota la matèria del món, tot l'univers estava concentrat en una regió minúscula de l'espai i aquest no va poder aguantar la pressió, va explotar i va convertir en l'univers, no?, en el que coneixem, doncs algun dia també desapareixerà tot a dintre dels forats negres.
Una pregunta.
Això són teories, òbviament.
Sí, 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 sí. Escolta, a veure, jo volia preguntar molt seriosament. Què passarà abans? Que serem absorbits per un forat negre o que mos deixarà la reina d'Anglaterra?
Suposo que el segon, espero.
El segon, val.
De totes maneres, Hawking va... Ara, per exemple, que tenim l'accelerador de partícules al CERN, no? Que és famós. Ell va predir que no es va demostrar mai, però que l'accelerador de partícules el que fan és fer xocar partícules a altes velocitats, no? Doncs ell deia que cada vegada que es produïa un xoc d'aquests hi havia el risc de que es produïssin microforats negres, no? I llavors hi va haver molta, molta polèmica de què passaria si algun d'aquests forats negres, microforats negres, aconseguir absorbir prou matèria i convertir-se en un forat negre més, més gros, no? Però, bueno, això eren conjectures i no es va demostrar mai, però ell pensava que això podia passar.
Escolta, ja no sé si l'has vist tu, la pel·lícula Interstellar del gran Christopher Nolan,
sí.
amb banda sonora, en aquest cas, de Hans Zimmer, com sempre. Va d'un forat negre, em sembla recordar aquesta pel·lícula, no?, d'aquest astronauta que es comunica amb la seva filla a través doncs oi que sí? Això ens explica una miqueta del que ens has estat dient de la física quàntica i els forats negres?
A veure, jo no recordo exactament la pel·lícula, o sigui, no recordo, però hi ha unes teories que diuen que els forats negres són capaços de no els forats negres, sinó la física dels forats negres, ha de servir per guardar informació. És a dir,
sí, sí.
Els podem fer servir com a sistemes de codificar i guardar la informació.
No?
Sí, exacte. Com
un disc dur a lo bèstia. De 100 gigas.
Exacte, més o menys. a lo bèstia. Sí, sí. Ja existeixen aquestes teories.
Sí, no, és el que ve dir, no? O sigui, que hi ha com un espai allà, com algú que ha congelat amb el temps i que es pot anar del present al passat a través d'allò. I, de fet, va amb la nau i entra dins un forat negre. I, aleshores, en fi, ja, però hi ha molta fantasia. No sé fins a quin punt és explicable, és científicament...
No, hi va haver físics que van, bueno, que van supervisar, diguem, l'argument de si el que estaven dient a la pel·lícula podia passar. I el problema és que no tenim la tecnologia per saber encara... No és un tema de... És que no ho podem demostrar.
Val.
I Stephen Hawking, la majoria de les seves teories no les va poder demostrar mai, perquè no tenim encara la tecnologia per saber-ho.
Recordem, que... Stephen... Jo el que volia preguntar és, o sigui, per arribar a Interstellar, la pel·lícula, gran pel·lícula, s'ha de passar forçosament per Stephen Hawking, no? Sense Stephen Hawking no hi ha Interstellar, no? Perquè ens en fem una idea.
Exacte. De fet, els forats negres estaven predits a la teoria de la relativitat d'Einstein, és a dir, se sabia que podien existir, tot i que Einstein no estava d'acord amb el concepte i va intentar demostrar contra la seva pròpia teoria que els forats negres eren unes irregularitats tan grans que no havien de poder existir quan la seva pròpia teoria predeia que havien d'existir. Llavors ja se sabia que podien existir i Stephen Hawking, als anys 60... va ser la persona que va veure, que va tenir la primera intuïció de que realment estaven veient un forat negre. Això va ser als anys 60. Hi ha un tipus d'element a l'espai que són, es diuen les estrelles, els parells d'estrelles, no? Que són estrelles gegants que orbiten una al voltant de l'altra. Uh-huh. Llavors són dos masses gegants i una dona voltes al voltant de l'altra. Això és habitual, no? I uns astrònoms anglesos van veure que hi havia en el cel hi havia una estrella que es comportava com si estigués orbitant a algú, però no veien a què, no? Normalment veus dos punts de llum i ells veien una estrella que orbitava alguna cosa, però no sabien a què. Llavors Stephen Hawking va apostar amb un amic seu si allò era un forat negre, no? Un forat negre és una cosa que té molta massa. Llavors van dir, bueno, pues, si una estrella està orbitant a una altra cosa, per què no pot ser que estigui orbitant a un forat negre? Llavors Stephen Hawking va apostar amb un amic seu a una subscripció anual a la revista Playboy. Si era o no era un forat negre, no? Un dels dos va apostar que sí, l'altre va apostar que no.
Mira com eren una miqueta de ganàpies, eh?
Sí.
En fi, escolta una cosa, jo volia preguntar, l'home pot fabricar un forat negre?
Bueno, això és el que et comentava abans, que en la sala de partícules es creia que en aquests xocs d'alta velocitat de partícules subatòmiques ell deia que es podien crear microforats negres.
Sí, això sí, però tu creus perquè... que ho podran fer o no?
A veure, un forat negre és un punt de l'espai que acumula molta matèria, no? Més de la que hauria d'acumular, més de la que pot. Llavors, en un col·lisionador de partícules, tu el que fas això, no? És fer col·lisionar partícules. Llavors, si aconsegueixes fer col·lisionar dues partícules de molt elevada massa en un punt concret, en realitat estàs creant un microforat negre, perquè estàs fent que dues partícules amb molta massa coincideixin en l'espai-temps durant un centosegon, i llavors allò, sobre el paper, podria ser un forat negre. El que passa és que, clar, són tan inestables, aquests xocs duren tan poc, són tan fugaços que... Jo no sóc especialista en aquest tema de física, ni molt menys, però costa molt estabilitzar això perquè realment duri i es converteixi en un forat negre.
Escolta, quants col·lisionadors de partícules hi ha d'aquestes al món?
A veure, el més potent és el...
El de Ginebra, no?
Sí, el que passa és que...
És enorme, no? Té tot el diàmetre de tota la ciutat, no? O sigui...
El de Ginebra és gegant. Però, bueno, a Barcelona hi ha un petit col·lisionador de partícules.
Allà a Cerdanyola del Vallès, no?
Cerdanyola del Vallès n'hi ha un. Al món no sé quants n'hi ha, però n'hi ha moltíssims, n'hi ha molts. És una tecnologia habitual, el que passa és que aquest és extraordinàriament potent. Però als Estats Units n'hi ha també de potents, i a Japó, i a Corea.
Recordem,
no sabria dir-te quan.
No, tranquil·la. Recordem quan havíem de posar-se en funcionament aquest, el de Ginebra, que la gent patia, no? Per si què podia passar, no? Si ens en podíem anar tots cap avall, cap a lo desconegut, no? Recordes? Tu, els físics, els científics, estàveu absolutament convençuts que no anava a passar res?
No sé, quan fas un experiment no, mai pots saber què passarà, clar, al 100%, però home, estava molt...
Ha controlat, no?
Molt controlat, molt estudiat, i sabia perfectament que no passaria res. El que passa és que també va contribuir molt al pànic tot això que t'he comentat de la possibilitat de que es formessin microforats negres. Però no es va demostrar mai i a dies, ara és molt més potent quan es va inaugurar el col·lisionador i encara no ha passat res.
Escolta, o sigui que... Júlia, tu has vist la pel·lícula Hawking, de Stephen Hawking? La pel·lícula que vam fer el 2004 sobre la vida de Stephen Hawking?
Jo he vist la pel·lícula del 2014. La teoria del tot.
Ah, sí, la teoria del tot, disculpa. Sí, la teoria del tot volia dir.
Sí, l'anava recomanada, de fet, perquè tothom que vulgui saber coses de la seva vida...
Sí, perquè hi ha tota la vessant personal, no? Fins i tot doncs, la vessant, diríem, emocional de la seva vida, no? Que nosaltres sempre hem vist Stephen Hawking com una mena de robot sobre cadira de rodes que només feia que pensar en fórmules físiques i científiques. En canvi, era un ésser humà que patia, sentia igual que qualsevol altre.
Stephen Hawking va tenir 3 fills.
Va tenir 3 fills, sí, sí.
Es va casar 2 vegades. La segona vegada ja estava molt, molt malalt. Però, bueno, de fet, bueno, la pel·lícula ho explica molt bé, però els últims anys, bueno, ell no podia parlar perquè en un moment de la seva vida li van fer una traqueotomia i va perdre la capacitat de parlar completament.
Bueno, llavors, tenia podia... aquella mena de robot, no? Aquella mena de aquell so robòtic que parlava per ell.
Sí, i el que passa és que al final de la seva vida, perquè ell només podia moure una miqueta una parpella.
Correcte.
No? I amb aquell moviment de parpella es comunicava amb la màquina i podia parlar. El que passa és que al final ja estava tan malament que només podia dir una paraula per minut. Llavors es veu que en els últims temps va estar intentant que la Intel, em sembla que era l'empresa que li havia dissenyat l'ordinador, que millorés aquesta tecnologia. El que passa és que no es va poder fer gaire més. Però el que jo crec que és impressionant és que algú en aquestes condicions fes el que va fer. Vull dir, hagués sigut brillant en condicions normals, però algú que podia comunicar-se amb una paraula per minut és espectacular.
Seguís reflexionant, pensant i treballant, no? en solucions i en teories científiques. Sí, sí, és absolutament... I a més, el que veus, el deteriorament, diríem, extrem d'algú que en un principi quan és jove està bé i acaba només podent moure una mica d'una parpella. És a la L el seu últim extrem, no?
Hi ha molta gent que pregunta, no? Per què, com és que Hawking no té un premi Nobel de física? La gent que va treballar amb ell i diuen que bàsicament és perquè ell, clar, tot eren teories, no? Ell no podia fer càlculs, per exemple, no? Llavors havia de delegar en algú que li calculés, que li fes els programes informàtics, que llavors, és el que et comentava abans, ell no va poder arribar a demostrar les seves teories, no? I, bueno, que suposo que és el motiu principal pel qual no li van donar un premi Nobel, perquè per un premi Nobel necessita que ho hagis comprovat, no? Però, bueno, té pinta tot el que ha predit, bueno, de moment, la fotografia del forat negre, potser algun dia es podrà demostrar i bueno, esperar.
Escolta, jo, per últim, només volia dir que si algú viatja a Londres, que si algú visita a Londres, ara que hem d'aprofitar abans de que totes les mesures post-Brexit entrin en vigor el 2021, doncs un dels indrets que no poden faltar, de vegades la gent no hi va, però jo el recomano molt, és l'abadia de Westminster, al cantó de doncs, les cases del Parlament, hi ha l'abadia de Westminster i és, diríem, el lloc on es coronen els reis, on hi ha tombes de reis i reines, etc. Però és també el lloc on enterren a les grans figures d'estat del país. I sabeu quina és l'última que han enterrat allà? Doncs Stephen Hawking. I a més els enterren amb unes làpides al terra, com si trepitgessis una rajola qualsevol, i ella, la seva és molt maca perquè no deixa de ser doncs, una petita imatge de l'espai, no? I amb estrelles i en fi, hi ha altra gent com Isaac Newton, com, en fi, com Darwin, els grans científics, i després altres homes d'estat, escriptors, etc, que han contribuït al Regne Unit, i entre ells l'últim és Stephen Hawking. Aneu-hi, si podeu, si viatgeu a Londres. Moltíssimes gràcies, Júlia Mayans, per haver-nos fet aquesta introducció avui a la figura de Stephen Hawking. L'hem fet de la mà d'una doctora, d'una postdoctora en física, que és la manera, doncs, de
química, fer-ho... En química.
En química, disculpa. Per tant, doncs, ens ha pogut ajudar a entendre, doncs, conceptes i idees i teories que sense, en fi, un traductor no podem fer. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, adéu.